A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Molt bon dia, divendres 2 de novembre, 7 minuts de les 12 del matí. Comencem el Punt de Mira a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc. Montse Plana, molt bon dia.
Molt bon dia, Gerard. Com va això?
Doncs perfectament bé. Aquest cap de setmana de pont, molta gent ho aprofita per descansar, per fer propostes de cap de setmana, i així doncs a la Conca de Barberà també tenim un calendari força apretat, no?, aquests dies.
Clar, bastant apretat, a més coincidint que ha sigut Tots Sants, la gent fa pont, molta gent, aquest divendres, per tant tenim molts actes.
Com sempre el repassem aquí al Punt de Mira, fins la una del migdia a les dues emissores locals de la Conca de Barberà per conèixer això, les propostes del cap de setmana, per tant dia per agafar paper i bolígraf i començar a apuntar totes aquestes iniciatives que són moltes una setmana més al territori. Et sembla si això que comencem repassant els continguts del programa d'avui?
I tant, comencem, Gerard, com vulguis.
Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
Bé, el Punt de Mira de 12 a 1, que hem canviat l'horari, hem de rectificar aquest missatge que ara posàvem. En tot cas, començarem amb què, Montse?
Començarem amb els dimonis de Montblanc, perquè aquests dies coincidint amb el que dèiem de Tots Sants, també hi ha gent que celebra Halloween, doncs estan fent un passeig al terror. Per tant, començarem per aquí, per Montblanc. A més, parlarem amb dos dels membres de la colla de dimonis aquí a Montblanc perquè ens expliquin què és el que hi trobem en aquest passatge.
No són els únics que organitzen propostes de Halloween. També hi ha altres túnels del terror a la Conca de Barberà o, per exemple, un escape room a Vimbodí i Poblet. En parlarem amb la regidora de Cultura del municipi de la Conca de Barberà.
I també recordem que s'està celebrant jornades a portes obertes al Museu d'Art Frederic Marès de Montblanc, que també coincidint amb aquest pont de Tots Sants, i per tant també parlarem doncs, amb Maria Serra Urpinell, que és la guia, la que està fent la guia d'aquesta visita.
I anirem fins a Santa Coloma de Queralt, perquè aquest cap de setmana reivindiquen el safrà. Som terra de safrà, cap de setmana de propostes gastronòmiques vinculades a aquest cultiu que ara s'ha recuperat a la Conca de Barberà, que ja era tradicional, i a més també altres propostes culturals que completen el programa. Coneixerem aquí el Punt de Mira. A més també cinema. Aquest cap de setmana repassarem la cartellera de la Conca de Barberà. Alguna coseta més ens deixem?
Bueno, també podríem... Què podem destacar més? A veure, tenim l'experiència safrà, que ja ho has comentat. Bàsicament seria això. També recordo que aquí a Vimbodí Poblet, crec, si no m'equivoco, que hi ha una ruta relacionada amb bolets. Uh-huh. Això també ho destacarem.
Això en format més petit, els actes del cap de setmana, ho farem al tram final del programa d'avui. És el Punt de Mira, Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Bé, comencem per Montblanc, comencem per les propostes al voltant de Tots Sants, però ara, doncs, en els darrers anys, propostes que ens arriben també de Halloween a la Conca de Barberà. Túnels del terror, passadissos del terror, com així es diuen. També abans dèiem aquestes propostes d'escape rooms cada vegada més freqüents en el nostre territori.
Doncs, Gerard, tal com comentaves, aquí a Montblanc el que tenim és que els Dimonis de Montblanc han organitzat un passatge del terror. I perquè ens expliquin sobre més detalls sobre aquest aspecte, tenim a Isis Bonjoc i Joaquín Monconill, que són dos dels Dimonis de Montblanc i que estan al capdavant de l'organització d'aquest esdeveniment. Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina edició ja és aquesta?
És la tercera edició que fem del passatge del terror.
I què és el que hi trobarem? ¿Qué es lo que ya?
Pues en este pasaje encontraremos algo muy, muy misterioso, porque nosotros que lo estamos montando tampoco sabemos lo que va a haber. O sea, hay un plan allí que estamos pensando, pero no sabemos al final cómo va a acabar. O sea, es algo misterioso. No sé ni yo.
A ver si os espantará a vosaltres mateixos.
Pues cada vez que se acerca la hora, más miedo tengo.
Escolteu, s'està fent a l'antiga església de Sant Francesc. Quina història s'explica amb aquest passatge?
Bueno, aquest any ens hem centrat bastant en el tema dels virus, no? És a dir, el típic, no? Un metge que està treballant amb coses que no tenia ni idea, perquè al fin i al cap ho volen arreglar tot, però encara ho pinjoren més, i se li va de les mans. I clar, aquest virus doncs, pot afectar de diverses maneres que durant tot el recorregut la gent ho podrà gaudir.
I això fa molta por perquè, per exemple, a mi no m'agrada gens la por. I podem anar, tot i que no ens agradi.
Sí, a veure, por ha de fer. Pensa que els maquillatges són millors que PortAventura, és a dir, és molt més gore. PortAventura és més familiar, vale? Partim des d'aquest punt. Llavors, la gent que no li agrada gaire o té molta por, sempre tens l'opció d'abandonar. És a dir, si tu entres i no ho aguantes, a qualsevol actor o membre de l'organització ho pots dir, vull sortir. I tenim escapes ràpids que n'has de passar durant el passatge per poder sortir i sortir de la teva pesadilla, no?
Va bé saber-ho almenys, això.
Jo prefiero gente que pase miedo, realmente. Que caga tanto miedo que se haga el bicho bola en el pasillo. O sea, yo disfruto con eso.
Escolteu, perquè quin tipus de por és? És por de suspens, de sustos? Com va? Com és?
Tens de diversos tipus. Tens el por de psicològic, és a dir, que tu estàs allà esperant, no et deixen avançar i no et fan més que xerrar i xerrar i xerrar, de manera que et poses molt nerviós. Tens també el por de l'impacto susto, que és que tu vas avançant durant el recorregut i te van sortint personatges de cop pues fent una crida o fent un cop o de mil maneres, saltant, o sigui... Clar, és molts tipus de por. O sigui, cadascú també la rep d'una manera diferent.
Parlàveu també del maquillatge. Com és aquest maquillatge?
El maquillatge està principalment fet amb làtex, vale, pròtesis i molta sang, moltíssima sang.
Que heu hagut de fer algun curs per fer-ho o ja teníeu coneixements?
Bueno, empezamos nosotros cogiendo esta experiencia, estuvimos en una compañía de teatro que se llamaba Funeral Cabaret, estuvimos 3 años y ahí como realmente nos gustaba esto del terror, nos metimos en el teatro y cogimos experiencias, un poco ver todo, cómo se hacían los pasajes, los escape rooms, survival zombies y el maquillaje. Y a cabo del tiempo y haciendo también los pasajes de aquí hemos cogido más experiencia.
Más práctica.
Y más práctica, o sea, a poco a poco.
I us porta molta feina preparar tot això?
Pues imagina't que jo començo ara a maquillar a les 2 del migdia i obrim a les 9.
De 2 a 9 maquillant, perquè sí. Quanta gent hi tenim participant-hi?
De moment tinc 30 actors, 30 i algo, saps? Però saps què passa? Que avui sent el dia laborable també me trobo en que potser el primer passatge tindré 3/4 de persones i després els tindré tots.
Perquè quants passes hi ha?
Els passes, hi ha 2 passes. Quan diem passes és com un horari, no? És a dir, obrim de tal hora a tal hora i tanquem i obrim, no? Llavors hi ha el primer passe que és de 9 a 10 i mitja i el segon passe de 11 i mitja a 2 de la matinada.
Parlem del maquillatge, però també un altre aspecte important, no? Que és doncs, la vestimenta. Quin tipus de vestits porten aquesta gent?
Esta gente como... No lo sé lo que va a llevar, porque no lo sé. Habrá como doctores, gente que han salido de algún sitio de los experimentos, pero realmente no te puedes visualizar qué es lo que va a haber, porque no lo sé ni yo.
Es una sorpresa.
Es sorpresa, y tan, muy bien. També deies això, es porta moltes hores maquillar, però i preparar el, tot el passatge, quant de temps fa que hi esteu pensant-hi?
Pensant, de cada any anem pensant, o sigui, és acabar un i ja penses per l'any que ve.
Sí, en cuanto se acabe este ya estás pensando en el otro, cómo se va a llamar, cómo se va a montar y es bum bum bum. Y ahora mismo estamos aquí y mi cabeza está bum 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 y sigo trabajando.
Sí.
O sea, el pasaje empezamos desde el lunes montando y es, a ver, yo pido vacaciones y son 24 horas montando. O sea, de la 1 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Es montar, montar, pensar, montar. Esto aquí, ahora está aquí. Esto no puede ir aquí porque aquí se pueden equivocar. O aquí se puede pegar un golpe. O sea, es maquinar. O sea, cómo tú ser actor y pensar si eres público. Para actuar de las dos maneras. ¿Qué puede hacer el público y qué puede hacer el actor?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin muntatge que teniu aquí a Montblanc. I les altres dues edicions, què hi va dir la gent? Perquè això, ho esteu pintant, que fa molta por, a veure si van quedar escarmentats.
Bueno, la primera edició, la de Leprosarium, va ser èpica pel simple fet de que aquí l'Ajuntament, parlant malament, es van cagar. És a dir, vam dir, muntem un passatge. I a l'última setmana es van demanar que si planos de lo que havíem de muntar, que si permisos de... Bueno, mil paperasses que deien, però què? Què m'estàs dient? O sigui, tenien tanta por de què faran els dimonis aquí? I a part era Santa Magdalena, no? Que hi ha l'arxiu al pis de dalt. Clar, vam tenir molta expectativa, no? Era algú nou al poble. La gent està acostumada a PortAventura, és el que diem, no? Que és el més... El més a prop que tenim, no? El tema de passatges i tal. I bueno, van quedar paradíssims. O sigui, hi havia gent que sortia, va vindre gent de Reus, de Tarragona, de Lleida, o sigui, ja no aquí la Conca, no? O sigui, va vindre gent de fora que deies, ostres, no? O sigui que no s'hem estirat.
I des d'aquest primer any, com ha anat evolucionant el passatge?
Molt bé, la veritat és que molt bé. L'únic que podria dir dolent és que l'any passat, amb el tema de les manifestacions... per allò de l'1 d'octubre i de més, allò de referèndum, és veritat que va coincidir que el dissabte hi havia la manifestació a Barcelona i moltíssima gent va marxar i es va notar que va haver moltíssima gent divendres i dissabte eren quatre pelagats, o sigui, es va notar.
I en aquesta edició, de moment, com està funcionant?
De moment tenim entrades venudes, entrades reservades, és a dir, ara mateix, de número te puc dir que tinc quasi 200, ja tretes de damunt, o sigui, que ja tinc 200 persones fixes que vindran al passatge.
Perquè hi ha places limitades?
Correcte, nosaltres hem fet unes 500 entrades, vale? I aquest any ha sigut així, i més que res, perquè és que arriba un moment que tu vols marxar, estàs actuant, ho passes molt bé, però són moltes hores. Són moltes hores.
També comentàveu que hi ha una trentena de persones que estan implicades, no? Totes són dels dimonis de Montblanc, també hi ha gent externa, com va això?
Sí, hay gente de los dimonis, pero también gente de fuera que quiere vivir lo mismo que vivimos nosotros, quiere ser actores, quiere ver el mundillo este del terror y son bienvenidos. Pero no todos pueden venir, o sea, son gente un poco selectiva, no podemos coger a todo el mundo para poder montar, porque... Aparte que hay secreto de sumario, como digo yo, que todo no se puede ver, lo que se monta, y también hay cosas que son un poco delicadas y que vale dinero. No pueden dar a todo el mundo. O sea, gente que conocemos, de confianza, los aceptamos, que vengan a ayudar y a montar.
Explicau-nos per què vau començar a elaborar aquests passatges el primer any. Quin era l'objectiu?
El objetivo es, siempre el lema es fem poble, es el fer poble, o sea, Isis, la meva dona, va, la valía, o sea, tuvo una idea de que como estábamos con Funeral Cabaret y Dimonis, ella dijo, oye, ¿por qué no hacemos un pasaje del terror que aquí en Montblanc no se hace nada para Halloween? Entonces ella fue maquinando con su cabeza, entre Funeral Cabaret y Dimonis, hicimos el primer pasaje. ¿Qué pasó? Ese pasaje fue tan polémico porque Funeral Cabaret a dos días de abrir...
Un martes... Y abríamos el viernes.
Y dijo, nosotros no abrimos, anulamos. Claro, Ella y yo nos quedamos con una escala, como que fue una puñalada trapera en la espalda, total. Digo, ¿cómo que no abrís? Porque ellos me tenían que poner actores, maquillaje, decoración.
Maquitas de humo.
O sea, fue en dos días fue un caos buscar, gastar dinero de nuestro bolsillo para buscar decoración, buscar, no sé, debajo de las piedras buscar algo. Claro, actores, teníamos actores profesionales, tanto Timonis como actores de Funeral Cabaret. Claro, te veías que tenías 50-50 y te quedas con 50. Claro, Timonis de Montblanc, que era la primera vez que actuaban como un pasaje, pues enseñarle un poco que cómo tenían que actuar cuando había problemas, cuando la distancia del susto. Fue un poco
locura,
o sea, a tirar para adelante, claro. Però salió bien, todo bien al final.
I les previsions de futur és seguir endavant amb aquest projecte?
Sí. Però, sí. Sí, sí. Si la gent segueix responent i la gent té ganes de fer poble, nosaltres farem poble.
Doncs Isis i Joaquín, moltíssimes gràcies avui per passar aquí, per aquí a Ràdio Montblanc i a Esplugué FM Ràdio i explicar-nos aquest passatge. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. I esperem, eh?
I tant, i tant.
I més enllà d'aquest passatge del terror dels dimonis de Montblanc, també n'hi haurà altres punts de la Conca de Barberà, per exemple, Sarral, Barberà de la Conca o Pira. L'associació juvenil EP de Barberà de la Conca repeteix aquest túnel del terror, enguany sota el títol de la pel·lícula La Purga, per aquest 3 de novembre, a 6:45 del vespre. A Pira ho han fet amb un túnel del terror i també el sopar anomenat Castanyouin, va ser en la jornada del 31, i a Sarral també doncs, amb el primer passadís que van fer el dia 31 d'octubre de 8 a 10 de la nit, una primera edició d'aquesta proposta. Per tant, el que veiem és això, que van creixent les propostes vinculades al Halloween, aquests passatges del terror, perquè, com escoltàvem en declaracions d'aquests companys dels Dimonis de Montblanc, doncs amb ells han tingut bona resposta, veuen que funciona i per tant és una oportunitat per fer una activitat vinculada doncs, en aquesta tradició del Halloween, que a vegades diem això, doncs sí, és importada d'Amèrica, però veu també d'una tradició més gran, com és doncs, això, el que és recordar els morts. De fet, en el programa d'avui del Terra de Festa, que l'Esplugué FM Ràdio, Ràdio Montblanc, també repassarem justament això, quin és l'origen de Tots Sants que es celebre, i veurem com hi ha molts vasos comunicants entre el que fem actualment aquí, en el nostre territori, amb el que és Tots Sants i Halloween. De fet, en aquesta conversa del Terra de Festa, el que coneixerem és que primer va ser Amèrica qui va prendre d'Europa la iniciativa del Halloween i ara retorna una miqueta canviada, però doncs, torna amb força en molts punts del territori i va guanyant pes. Com dèiem, amb aquests passatges del terror, també altres propostes vinculades doncs, en això, en la intriga, en el terror, i segur que ajude, o veiem-ho com vulguem, doncs, la presència d'un centre d'activitat d'oci com és tan important com Port Aventura amb el Halloween i totes aquestes propostes que ells també organitzen i que entenem que l'entorn doncs, també en pren inspiració. Bé, i propostes pels joves també aquests dies a Vimbodí i Poblet, perquè tindrem un escape room aquest divendres 2 de novembre. Per això saludem a la regidora de Cultura, la Rosa Alves. Molt bon dia, què tal? Com anem?
Hola, bon dia, molt bé.
Expliqui'ns, què vol ser aquest escape room? Què és això per la gent que no conegui aquesta activitat?
Bé, l'escape room es defineix com una activitat plena de proves i enigmes que consisteix en poder sortir en principi d'una habitació tancada. Nosaltres a Vimbodí proposem una miqueta diferent. Començarà dins del Museu del Vidre i acabarà a l'exterior, però sí que l'objectiu és el mateix, poder aconseguir diferents proves per poder sortir, poder escapar-se d'aquesta habitació, d'aquest lloc, bueno, del poble, del que sigui.
És la primera edició, no?, que organitzeu aquí a Vimbodí?
Sí, 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 sí. És una edició pensada també per treballar en grup i fer cohesió de grup entre els joves de Vimbodí. I va sortir també una miqueta pensada perquè fins ara sempre demanàvem la col·laboració dels joves, però potser rebíem poques propostes directament per ells. I parlant amb la tècnica de joventut, la Judit, i dins del Pla Local de Joventut, doncs va sortir aquesta proposta.
Rosa, i on s'està fent aquest escape room? On es farà? En quin espai?
Començarà dins del Museu del Vidre, que serà la primera prova per escapar-se. També volíem lligar una miqueta l'activitat amb el poble. Des del Museu del Vidre aniran, bueno, no sé si puc desvetllar perquè potser és una de les proves de la tarda, però sí que sortiran a l'exterior i faran coses pel carrer.
Uh-huh.
Això té una temàtica darrere? Vull dir, alguns estan més tematitzats amb algun tema en qüestió, el d'aquí, no sé si ho podem avançar, si s'estructura al voltant d'alguna iniciativa concret, d'algun tema en concret.
Bueno, en principi, els escapes habitualment sí que van concretats doncs, amb una temàtica concreta, depèn del lloc que s'ubica. Nosaltres sí que l'hem adaptat a matemàtica de Vimbodí. El que passa, prefereixo no desvetllar res encara perquè a veure si explicant encara tiré alguna prova o alguna solució i llavors perdria tota la dinàmica del joc. No és ben bé que sigui tot totalment de Vimbodí, però sí que hi ha aquesta petita relació amb el municipi que per això doncs, es fa dins el municipi.
I el nivell de dificultat, quin és?
Bueno, l'estàndard, no? L'objectiu és que puguin sortir tots, eh? No ens volem quedar ningú dins del museu, tot i que ara si sabem aquesta, amb la temperatura que fa l'exterior dins del museu sí, està molt bé, però l'objectiu és que tothom pugui aconseguir. No és una competició, o no ho definim com una competició, sinó que és més treball en grup, entre tots, entre la implicació de tots els joves, poden sortir o poden arribar a la conclusió o l'objectiu final, no? que és descobrir l'enigma.
Clar, els escape rooms són, podríem dir, una tendència. En els darrers anys han anat incrementant-se, molta gent els busca. En aquest punt de trobada amb els joves, us ho reclamaven? Era una petició? Com heu vist no? aquesta iniciativa? D'on sorgeix?
Sorgeix una miqueta, com us deia, poder fer alguna cosa directament pels joves i que ells ho puguin disfrutar. Volíem fer una activitat també per crear aquesta cohesió més enllà de quan es troben habitualment en llocs estables que puguin tenir els joves. I va sortir aquesta idea, els hi van proposar sobretot a l'Associació Juvenil Som de Poble, els hi va semblar bé i a partir d'aquí ho van tirar endavant, tant des de l'Ajuntament, a l'Oficina Jove i l'Associació Juvenil Som de Poble. I tot, com dèiem, marcat dins aquest Pla Local de Joventut, que tenim, que és on definim totes les activitats destinades per joves.
Rosa, qui ha sigut l'encarregat de pensar-se les proves?
Ens ho venen a fer, és una empresa externa que es dedica a això d'aquí. A partir d'aquí potser surt alguna idea i algú del municipi decideix fer algun escape room al municipi, però en principi nosaltres hi hem entrat poc, més enllà de tota la informació que podem donar del municipi.
Informació de servei per tota aquella gent que ens escolte, horaris, si té algun preu, si ens hem d'haver inscrit, si encara ens hi podem apuntar.
Sí que és que hi ha inscripció prèvia, que ja està tancada perquè és per un grup limitat de persones. L'activitat és gratuïta, en aquest cas per les persones que es volien apuntar, i l'únic requisit que hi havia era això, doncs, ser jove entre nosaltres havíem ficat més o menys 15-25 perquè no hi hagi molta diferència d'edat i per com deia, no? Per fer que es treballi en equip entre tots els joves.
L'última, les dates són una casualitat. Aquesta iniciativa es vol incloure en aquests dies al voltant de Tots Sants. No sé si la podem posar en el sac de propostes de Halloween o no, o si això doncs, és una casualitat.
En principi no estava dins el PAC. Nosaltres a Vimbodí sí que celebrem la castanyada. De fet, la vam celebrar ahir, la castanyada popular, i de Halloween hi entrem relativament poc. Ha sigut més casualitat perquè al ser un pont de 4 dies també hem aprofitat doncs, que els joves també tinguessin més disponibilitat horària i aprofitar doncs, aquests 4 dies de festa que a Vimbodí també hi ha més persones.
Marxant una miqueta del guió, el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí Poblet entenc que aquests dies també tindrà activitat important, no? Aprofitant això el cap de setmana llarg.
Sí. Bueno, fem les demostracions com sempre, tant dissabte matí i tarda com diumenge al matí, i avui també està obert matí a la tarda, tot i que la tarda es veurà una miqueta afectada per aquest inici de l'activitat de l'escape room. Com sempre, doncs, cada mitja horeta es podem veure la demostració en directe. A més, aquest cap de setmana tenim una peça especial que potser sí que entraria dins el pack de Halloween, que és que el vidrier, el Paco Ramos, ha fet unes carabasses de vidre molt curioses. I l'altre és bueno, les activitats que de sempre. Sí que estem preparant noves dates pel taller de Sarga, que són el 17 de novembre i el desembre també, però l'altre sé que és més o menys les activitats habituals.
Perfecte, doncs ens ho apuntem, ho incorporem en aquest calendari del Punt de Mira. Gràcies i que vagi molt bé aquest escape room de Vimbodí Poblet.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
I continuem amb el repàs de propostes per aquests dies a la Conca de Bàrbara. Per exemple, aprofitant això, aquest pont, aquest cap de setmana llarg a l'Espluga de Francolí, s'organitzen tallers de prehistòria a les coves, tant en la jornada de demà com de diumenge. Són activitats adreçades als més petits en aquestes propostes per nens i nenes de 4 a 12 anys que es fan a 2:15 del matí. El preu és de 4,70 € i té una durada d'una hora i mitja en aquest espai de les coves de l'Espluga. És una activitat que, això sí, necessita inscripció prèvia i avui ho afegíem en aquestes propostes, però en tenim d'altres també a la Conca de Barberà perquè Santa Coloma de Caral vol reivindicar el safrà. Diuen aquest cap de setmana som terra de safrà. Som terra de safrà aquest cap de setmana a Santa Coloma de Caral, per això saludem a la regidora de Cultura del municipi, l'Angelina Nogués. Molt bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia. Bé, bé, preparant-ho tot.
Això et volia preguntar, tot a punt per aquesta nova edició, és la quarta, oi?
La quarta edició, sí. Doncs mira, preparant-ho. Sempre queda algun detall per acabar de fer, però aquesta tarda, quan inaugurem a les 7... ho tindrem tot a punt, segur.
Som terra de safrà, un nom que segurament ja ho diu tot, però explica'ns, què és?
Bueno, doncs és una festa al voltant del safrà, un producte que s'havia conreat aquí a les nostres terres, a les vostres també. S'està reintroduint, és un valor que doncs, volem potenciar des de l'Ajuntament. És un valor, doncs, des del punt de vista agrícola, de noves iniciatives, és un valor de producte dels artesans que s'han llançat a fer productes amb safrà i, sens dubte, és un valor turístic doncs, que atrau gent aquí al nostre poble i tant.
Mirem una miqueta de lluny al programa d'enguany. Quines propostes tenim d'innovació, no? Noves que s'afegeixin en aquesta quarta edició i també què ens en destacaries?
Mira, vosaltres que sou des de Montblanc, us destacaria que avui mateix hi ja ens ve el Joan, un convidat vostre, cuiner jove amb molta empenta, que justament va ser el primer cuiner que va encetar la primera edició de Som Terra de Safrà, i avui a la tarda vindrà a fer-nos una demostració en una recepta que ha preparat en un llibre que han publicat sobre receptes del safrà. Demà, com a innovació, doncs, dir-vos que es faran tres teatralitzacions que s'aniran repetint al llarg del dia, dues en un entorn medieval jueu i una més actual en què es fa l'esbrinat de safrà, en què es veu com el safrà doncs, és un valor d'estalvi per a les famílies, per sortir d'un atzucac doncs, a les famílies de pagès en un moment determinat de la història.
Això, quedem-nos aquí, si et sembla. Aquestes teatralitzacions, què són? Perquè personalment m'han sorprès quan he repassat la programació.
Doncs mira, una serà en el mateix mercat, hi ha un mercat de productes de proximitat, venen productors del Baixa Segarra, venen productors de la Conca, fins i tot algun de l'Anoia, com que som així Cruïlla, doncs ens venen tots al mercat, i enmig d'aquest mercat es representarà la taula del safrà, no? És a dir, que hi havia en el mercat de Santa Coloma, com altres 30 concedits a tot Catalunya, doncs hi havia un mercat on s'establia el preu del safrà, on es podia comprar i vendre, i doncs hi haurà una representació picaresca, diguem-ne, a l'entorn d'aquest pes del safrà, de l'intent d'estafar, evidentment sempre vist en una clau d'humor, però amb el màxim de rigor històric, doncs situat entre finals del 14 i inicis del 15. Sí. Aquesta és una. L'altra és la del pagament dels serps al seu senyor, el delme que havien de pagar pel safrà que collien, també molt en clau d'humor, i aquest es farà en la recepció del castell, en l'entrada senyorial, i l'altre doncs, es farà en un carrer del Call Jueu, on una família de forners doncs, tenen les seves trifulques familiars, i un dels motius d'aquestes trifulques és la collida i l'esbrinat del safrà.
I Angelina, quina repercussió té aquesta fira? Més enllà de Santa Coloma, ve gent d'altres comarques?
Molta gent. Trobem que doncs, és un valor afegit pel nostre poble. Trobem que gent de fora doncs, se sent atret per el safrà. Penseu que, per exemple, a l'agost fem una plantada i cada any tenim molta gent forastera, que venen a gaudir també de la jornada, i suposo que doncs, en els diferents mitjans de comunicació hi va sortint, i que potser doncs, la cosa que Santa Coloma és terra de safrà i es celebra aquesta festa, doncs mica en mica va relant, per suposat.
Clar, i per als productors, per als pagesos, què significa? Perquè aquesta proposta neix una vegada ha tornat a repuntar, s'ha recuperat el cultiu a la Conca de Barberà, a la Baixa Segarra, en alguns punts de les comarques veïnes, i per tant, una cita com Som Terra de Safrà, què suposa per tota la gent que s'hi està dedicant?
Mira, justament, arran d'això, demà, el Departament d'Agricultura ens ofereix una jornada tècnica entorn del cultiu del safrà, entorn de la conservació. Vindrà també una farmacèutica per parlar-nos de les aplicacions medicinals. Per tant, a poc en poc es va veient com el safrà esdevé una cosa més que un element de cuina, no? I que, per tant, doncs, pot passar també a usos medicinals. I tot el dematí de demà estarà dedicat molt aquest sector agrícola i posterior farmacològic. I, bueno, doncs mira, el Departament d'Agricultura ha fet l'aposta perquè ho poguéssim fer i demà es farà tota aquesta jornada tècnica al llarg del dematí.
Clar, perquè el safrà és un producte que s'havia perdut i ara s'està recuperant, no?
Jo, amb això de perdut,
no s'ha perdut mai.
No estic tot d'acord. Per mi no. Per mi no, perquè, bueno, evidentment s'ha perdut un cultiu més extensiu, que és el que ara s'ha anat reintroduint, però a mi em sembla que totes les cases, en el seu hort, en el fora de casa, el safrà, que era de producció pròpia, més o menys molta gent se l'anava fent. I ara, doncs, jo crec que ha estat un producte nostàlgic que s'ha reintroduït, que la gent s'ha engrescat a plantar-ne força més, a vendre'n, i doncs mira, és un valor afegit. Evidentment no és un negoci de primera instància, ni ningú s'hi dedica com a negoci únic, sinó que és un complement en un món de pagès, doncs, que tenir l'oportunitat de complement sempre és interessant.
Fa uns dies en parlàvem, de fet, amb el Joan Cartanyà d'Aromis. Ell reflexionava al voltant d'això, precisament, de donar valor al safrà del territori perquè es torni a introduir en la cuina catalana i d'alguna manera pugui diferenciar-se respecte al safrà que s'importa. Entenc que Som Terra de Safrà també fa aquest treball.
I tant. Jo crec que amb el Joan hi tenim molt bona amistat, a més... Ell, sens dubte, ha estat un dels promotors que reintroduís el safrà en tota la nostra zona. Això no li traurà pas el mèrit ningú. I hem entrat en col·laboració sovint i ho veiem d'una forma molt semblant. Vull dir que el criteri del Joan em sembla més que encertat i el comparteixo.
A més, veient la programació, podem observar el que ara repassava, aquestes iniciatives, aquesta jornada més tècnica, no?, adreçada als pagesos, però també vestiu la programació amb altres iniciatives per tal d'arribar a un públic familiar, no? Seria aquest l'equilibri?
Clar, tallers infantils, perquè els nens també s'ho sentin seu. Per exemple, un dels treballs que fem anualment és anar a les escoles. En un dels cursos determinats, doncs, posem que sigui tercer de primària, cada any s'explica què és el safrà, es van a visitar els camps de safrà que té el mateix ajuntament, els nens tenen la possibilitat d'anar-hi a collir, és a dir, que el deixem obert per a tothom. És ben bé perquè se'l sentin molt seu, no?, i que sentin que és un producte que identifica la seva terra i, per tant, el coneguin i se l'estimin. I llavors, doncs, evidentment, en una jornada com Som Terra de Safrà, volem que això tingui continuïtat i, per tant, que ells també hi tinguin el seu espai. Tindran un taller infantil, el de matí, de confecció de flors, de guarniment de carrers, i a la tarda tindran un taller de cuina com cada any, perquè el taller de cuina cada any té molt i molt èxit, s'ho passen molt bé, es poden menjar el plat que fan, i, per tant, doncs, és una aposta que no canviem, evidentment.
I aquesta mescla, per exemple, la veiem en safroc, fins i tot en aquesta programació. També hi haurà diables, eh?
Els diables cadessos de Santa Coloma hi han volgut participar sempre, també han batejat aquest correfoc com a safroc per fer un joc lingüístic graciós, i enguany, en lloc de correfoc, tindrem una carretillada a la plaça de l'Església, que és la plaça justament on es feien aquestes taules de safrà i on es farà la representació d'aquest mercat i aquesta venda de safrà. Sí.
Clar, perquè quatre...
Totes les entitats hi participin, perdona. Digues.
Això, quatre edicions, ara ens deia que les entitats hi participen. En aquests tres anys que ja s'han celebrat, ha permès consolidar la cita? És una proposta que Santa Coloma i el territori es creu?
Jo crec que sí. De moment hi apostem, de moment el públic ens ho corrobora. Venir des de fora sempre és un atractiu, doncs, per als turistes, i per tant els restauradors, els comerços també n'estan contents. Una cosa que m'he oblidat, per exemple, quan et dic associacions, també vull dir botiguers, que es llencen cada any a treure un producte diferent amb safrà. Una botiga ofereix caldo amb safrà, que era, es veu que, doncs, era ja una de les receptes que es feia així com per Nadal, com a cosa consolidada aquí a Santa Coloma, segons alguns ha explicat. Una altra, doncs, farà una botifarra amb castanyes a safrà, etc. No? O sigui que s'hi llença una mica tot aquell que pot apropar-s'hi d'alguna manera a l'espècie, no? I gaudir-ne a través ja sigui del collí, o ja sigui del teatre, o ja sigui de la producció artesana.
Això, segons el tríptic de Som Terra de Safrà, fins a 32 persones, col·lectius o associacions que hi participen. És una xifra prou alta.
Prou alta, i tant. I contents tots, a més, que això és l'important.
Aquest 2 i 3 de novembre, quarta edició de Som Terra de Safrà, dieu cuina, història, terra i cultura, Santa Coloma de Caral. Angelina Nogués, regidora de Cultura, gràcies i que vagi molt bé, molta sort en aquesta nova edició.
Gràcies a vosaltres. Vinga, que tingueu un bon dia i visiteu-nos.
Això ho farem aquest cap de setmana aquí a Santa Coloma de Caral, cultiu del safrà que es reivindica en aquest punt de la Baixa Segarra. Continuem amb més propostes d'aquest cap de setmana, divendres 2 de novembre, aquí al Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio, les repassem fins a la una del migdia. I abans la Montse ens ho comentava, aquesta sortida per anar a buscar bolets, si més no, per recórrer l'itinerari micològic de la vall de Castellfollit que organitza el Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà des de Vimbodí i Poblet en aquesta visita a la Roca de l'Abella de la vall de Castellfollit per aquest dissabte 3 de novembre. Les inscripcions, però, ja estan completes. L'aforament que s'havia marcat en aquest punt, doncs el grup màxim de persones ja s'hi ha arribat, però aquesta proposta que avui doncs, també volíem destacar en aquest repàs d'iniciatives serà aquest dissabte des de 2:15 del matí, una activitat per conèixer l'itinerari micològic de la vall de Castellfollit i també així descobrir els bolets que poden haver-hi en les muntanyes de Prades. Seguim coneixent més iniciatives. Montse Plana, sembla que abans també n'apuntàvem alguna i ara podem parlar amb la gent que l'organitza.
Doncs sí, ara el que farem és desplaçar-nos fins al Museu d'Art Frederic Marès, que està situat aquí a Montblanc, perquè coincidint amb Tots Sants, el que han fet és organitzar jornades a portes obertes. I ara aquí tenim doncs, el telèfon, és amb Maria Serra Urpinell, que és la guia. Hola, bon dia, Maria Serra.
Hola, bon dia.
Explica'ns què és el que estan fent amb aquestes jornades.
Doncs bé, amb aquestes jornades el que estem fent és donar a conèixer el Museu Frederic Marès, les pintures i les escultures que s'hi exposen, perquè bueno, sempre diem que el Frederic Marès d'aquí a Montblanc és el gran desconegut, i llavors és intentar acostar-lo doncs, al públic i a la gent que té aquí al voltant perquè el coneixin.
Perquè quin tipus d'obres hi trobem dins aquest museu?
S'hi troba pintura i escultura des del segle XV fins al segle XIX, a part d'una escultura de Frederic Marès, que ja és del segle XX, La major part del fons exposat és de Frederic Marès, és la donació que va fer l'Ajuntament de Montblanc, i després també s'hi troben pintures del fons del Museu Comarcal, que són pintures relacionades amb la Conca i Montblanc, i es poden veure les dues.
Perquè explica'ns qui és aquest personatge, el Frederic Marès, qui és?
Sí, Frederic Marès era un escultor de Barcelona, que bé, la seva relació amb la Conca i Montblanc ja és a partir dels anys 50 del segle XX, va estar treballant en la restauració de les tombes reials de Poblet. Després a Montblanc també va estar treballant a Santa Maria, va ser l'escultor de dues obres que ara es troben a l'altar major, que són el Sant Pere i Sant Pau. I bé, després ja us dic, als anys 70 va ser quan va fer la donació de part de la seva col·lecció privada a l'Ajuntament de Montblanc perquè es fundés aquest museu per divulgar i difondre el que és l'art i que servís com un mètode d'ensenyament, com instruments d'ensenyament i aprenentatge.
Hi ha alguna obra que destaqui sobre les altres dins aquest museu?
N'hi ha bastantes perquè cada una té una cosa especial, no?, i que la fa única. Però sí que la que acostuma a impactar més és un Crist crucificat que està just a l'entrada de l'exposició. Aquella destaca bastant. Després també tenim una pintura que fa uns anys va incorporar-se al catàleg d'Antoni Viladomat, que és un Sant Andreu, i bé, és que en tenim de diferents, i ja us dic, de molts orígens i de moltes èpoques diferents. Llavors és difícil triar una.
Que Frederic Marès, com va anar recollint tota aquesta col·lecció, totes aquestes obres? Com ho va fer per recollir-les?
Sí, en Frederic Marès, clar, va ser un gran col·leccionista. Ell tenia molts contactes, estava, bueno, tenia bastant de prestigi i era bastant reconegut. Llavors ell sobretot es movia pel que és el mercat de l'art de Barcelona, antiquaris, marxants, i després també ell feia viatges, que es marcava itineraris, anava a llocs concrets, a zones concretes, i el que feia era doncs, fer aquests itineraris per diferents pobles d'una zona concreta i anava a buscar doncs, això, pintures, escultures que es trobessin en esglésies, que estiguessin ja apartades del culte, i ell les recuperava i les portava doncs, cap a la seva col·lecció. Per això també al Museu d'Art Frederic Marès trobem pintures i escultures que ven de localitzacions molt diverses.
Totes són però d'aquí de Catalunya o d'on provenen aquestes obres?
No, exacte, no són totes d'aquí a Catalunya. Tenim escultura aragonesa, castellana, també escultura de la Rioja. Pintures també en trobem d'italianes, del segle XVII. O sigui, hi ha molta varietat.
És una important col·lecció, però comentaves al principi que el Museu d'Art Frederic Marès és un dels desconeguts. Per què hi ha aquesta desconeixença?
Exacte, és un dels grans desconeguts, potser també per la temàtica que tracta, perquè la major part és pintura i escultura religiosa, i és això, és un museu que té molt de potencial, les seves obres són de gran valor, però no és conegut, no es coneix ni a nivell de la Conca ni a nivell de Montblanc. Molta gent, doncs, quan arriba aquí, és el primer cop que el veuen i mai n'han sentit a parlar. I el que estem intentant és això, que es coneixi, que la gent pugui vindre i que també passi una mica aquesta por doncs, del tema religiós, de que doncs, no tindrem en compte que són peces religioses, sinó que són peces artístiques que s'ha de tindre en compte també el treball que ha portat la seva producció.
Perquè aquestes jornades, quina acollida estan tenint?
Doncs la veritat és que molt bé. Ahir vam tindre bastants visitants i avui també sembla que anem en bon ritme, així que estem bastant contents.
El que comentaves ara, ahir es podien fer visites i avui també. Quins són els horaris?
Els horaris, ara al matí estarem fins a les 2 i a la tarda de 4 a 7.
Uh-huh. I tots aquells que vulguin visitar-ho, què han de fer? Han de venir directament aquí al museu o anteriorment s'han d'inscriure d'alguna manera?
No, són portes obertes, poden vindre i ja poden entrar, no fa falta inscripció.
Recordem també als oients, on està situat aquest museu?
Aquest museu està situat al carrer de la Pedrera número 2, que és just tocant a l'església de Santa Maria, el que era l'antiga presó, on també s'hi troba el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre.
I en quin any va ser creat?
El museu va ser creat el 1979, però més tard va passar aquí a la localització actual.
Uh-huh. I bueno, ara mateix el que comentaves, esteu treballant per impulsar-lo. Més enllà d'aquestes jornades d'ara que s'està aprofitant amb el Tots Sants, està previst fer altres activitats, alguna altra jornada que en el futur?
Sí, nosaltres cada any ja des de fa uns anys que celebrem la nit dels museus i bé, des de fa 2 anys que hem combinat el que és la visita al centre, la nit dels museus, bueno, al museu, i després també hi hem incorporat música. I ara bueno, sí, està en procés alguns projectes que també s'intentarà impulsar, doncs, donar una mica d'activitats per fer més atractiu al museu i que puguem acollir a més gent.
Doncs Maria Serra Urpinell, moltíssimes gràcies, guia doncs, d'aquesta col·lecció. Moltíssimes gràcies i que acabi doncs, d'aprovar aquestes jornades.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I el que fem després de conèixer aquestes visites que podem fer aquest cap de setmana, portes obertes, el que repassem és la cartellera cinematogràfica a la Conca de Barberà. Ràpidament, comencem pel cinema del Casal Montblanquí. Aquest cap de setmana hi ha diverses projeccions. Els Increïbles 2, aquest dissabte, diumenge, volíem dir, a les 5 de la tarda. També la pel·lícula Ha nacido una estrella, aquest dissabte a les 10 de la nit. I La casa del reloj en la paret, per aquest diumenge a 8:15 del vespre. Pel que fa a Vimbodí i Poblet, la pel·lícula El escándalo Ted Kennedy, aquest dissabte 3 de novembre a les 10 de la nit i també diumenge 4 de novembre a les 5 i a les 7 de la tarda. No sé si, Montse Plana, ens queda alguna proposta d'aquestes així en petit format que puguem repassar abans de tancar?
Jo l'únic que volia destacar també a nivell de cinema, que sé que no es projecta aquí a la Conca, però volia destacar molt una pel·lícula que ha sortit sí. aquesta setmana, que és Bohemian Rhapsody, que ja de veritat que la recomano molt.
L'has vist ja, ja
dic,
o no?
Sí, és sí? que vaig anar ahir mateix.
Ah, molt bé,
però
molt
això dic, ai, mira, l'anem a recomanar perquè és que jo soc molt fan del grup i ja sé que aquí a la Conca no hi és, però sí a Tarragona, Valls, Reus també hi és. I bueno, no sé, trobo que és una pel·lícula molt interessant per aquells que no coneguen el grup per conèixer-lo i aquells que el coneguin, doncs mira, acabar de saber algun detall més.
I tant, ens l'apuntem. De fet, aquí al Punt de Mira també repassem setmanalment aquestes estrenes cinematogràfiques de la setmana, més enllà de la cartellera dels cinemes de la Conca de Barberà. Per tant, aquesta pel·lícula, Bohemian Rhapsody, que avui ens apuntem també a estrena d'aquesta setmana. Alguna coseta més o tanquem aquí?
Podríem destacar també que sé que de Safrà hem parlat, hi ha el Som Safrà, Som Terra de Safrà a Santa Coloma, però aquí a Montblanc també es fa encara aquest divendres ja s'ha fet, que ha sigut a les 10 del matí, però dissabte de 10 a 4 també es fa Experiència Safrà a Montblanc, que és a la finca Can Torroella del carrer Horta Sobirana, que també és per conèixer una miqueta més aquest producte, que és el que comentava l'Angelina, no és que s'hagi perdut, però sí que s'havia deixat una mica raconat i ara s'està doncs, tornant a expandir. No?
Mira, ens ho explicava el Joan Cartanyà, de l'Homis.
Els fem collir flors, no? Mentre estem collint nosaltres, doncs, bueno, ells participen collint, veuen com es cullen i bueno, una mica la dificultat que té tot plegat, no? O la forma de fer-ho. Després entrem en una sala que tenim per fer tallers i tal i fem... Els ensenyem a com es treuen els brins, no? El procés de desbrinat, de treure els pistils. I després acabem una mica l'activitat, els expliquem el projecte, no? Perquè clar, aquest és un projecte que va començar fa 10 anys, nosaltres sols, quan no hi havia ningú, tot Catalunya que tingués safrà plantat d'una forma comercial, a poc s'ha anat extenent, i expliquem una mica el procés que hem tingut, no? Això al començament, no? Vull dir que estem 5-10 minuts explicant això. Fem aquests dos passos que t'he dit, no? Collir i desbrinar, i després al final fem un tas de productes que porten safrà, no? Productes que nosaltres elaborem o de vegades fem productes express pel moment, i etc.
Aquests són els continguts d'aquesta experiència safrà que ens comentaves. Montse, crec que tanquem aquí el programa d'avui.
El tanquem aquí?
Sí, la setmana que ve podem tornar i és el que farem, eh? Repassar més propostes
tant,
del cap de setmana.
Molt bé, Gerard. Doncs que passi un bon cap de setmana i ens apuntem tot això a l'agenda.
Apuntadíssim quede. Gràcies. Fins la setmana que ve. Tots els que ens heu estat escoltant, també si ho feu en reemissió a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. Que passeu un bon cap de setmana. Segon més.